Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb Gerard Piqué al centre del debat després de la conversa que Xavi i ell van mantenir fa uns dies, en la que Xavi li va traslladar que o es centrava exclusivament en el futbol o tenia molt complicat ser titular la propera temporada, que li preocupava el seu estat físic i també la seva agitada vida extraesportiva. La resposta de Piqué va ser contundent: em dedicaré al 100% al futbol, faré una temporada brutal, la lesió quedarà enrere, per molt que fitxeu, seré titular i estic disposat a revisar el sou per ajudar al club. Recordo que a Piqué li queden 2 anys de contracte fins al juny del 2024 i que en aquests 2 anys el Barça li ha de pagar encara uns 20 milions d'euros nets per temporada. De seguida l'Helena Condis ens actualitza la informació, sentirem diverses opinions al voltant de la situació de Piqué, a l'Oliveros li ha dedicat la imatge de la jornada i també ho debatrem en profunditat al nostre debat avui amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna. El Real Madrid ha presentat la seva darrera incorporació, la del migcampista francès Tchouaméni, procedent del Mónaco. 22 anys, ha signat per 6 temporades, després estem també a Madrid. I seguim amb els comiats a l'Espanyol. Ahir a la tarda s'acomiadava Diego López i avui s'ha acomiadat David López, que encara no sap on jugarà la propera temporada. Després l'escoltem. Per cert, informa Quique Iglesias que l'Espanyol canviarà la gespa aquest estiu i ha demanat començar la Lliga fora de casa. Se li ha concedit. Així que la primera jornada de Lliga, al cap de setmana del 13-14 d'agost, a l'Espanyol la jugarà fora de casa. Una mala notícia. Està la selecció espanyola femenina concentrada ja per l'Euro d'Anglaterra d'aquest estiu. S'ha lesionat Jennifer Hermoso al genoll i causa baixa, amb un esquinç al lligament lateral intern del genoll dret. Es perdrà la cita, una autèntica llàstima. Bàsquet. Ha començat fatal la final de la Lliga CB pel Barça. Derrota contundent al Palau davant un Real Madrid que va dominar d'inici a fi el partit. Marcador 75-88 i el pitjor és que el Barça se'l va veure apagat i sense energia. I o canvien molt les coses o la final pinta blanca. Demà el segon partit també al Palau. En embol, jornada d'atenció als mitjans al Barça, prèvia a la final fort d'aquest cap de setmana a Colònia. Recordo que el Barça juga dissabte semifinal contra el Kiel alemany. Després escoltem el tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega. I si us agrada el waterpolo, avui tenim cita de primer nivell amb el Ciutat de Barcelona en categoria femenina. Espanya-Austràlia a la piscina de Sant Sebastià, a la Barceloneta, a partir d'un 8:45 del vespre. Les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Gerard Piqué. Sempre el meu equip, 33%, un pas al costat, 67%. En clau Espanyol, avui que s'acomiada David López, preguntem què li fa més falta a l'Espanyol. Un central, 49% dels vots, un migcampista, 51%, molt igualat. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I saw the light inside.
Comencem l'Esports COPE d'avui abordant l'actualitat blaugrana, que té un clar nom propi a les últimes hores, que no és un altre que el de Gerard Piqué. Saludo a Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bé, el club ha difós unes imatges de Piqué treballant, entrenant-se al gimnàs de la ciutat esportiva. En fi, fa la sensació que després de l'incendi d'ahir la situació recondueix una mica, no?
Sí, perquè avui, tot i que podria estar de vacances i després de tot el soroll de la seva reunió amb Xavi, Piqué ha decidit anar a la ciutat esportiva a fer treball de recuperació. Hem de dir que hi ha estat anant tota la setmana passada, a les instal·lacions del club, perquè m'expliquen que té un pla específic per aquest estiu, que inclou fisioterapeuta i nutricionista, per tornar en plenes condicions. Ha fet gala del seu compromís. després d'aquesta reunió que explicàvem ahir ja entre Xavi i Piqué fa unes setmanes, quan acaba la temporada, on Xavi, preocupat, li diu a Piqué de forma contundent que el vol 100% compromès amb el Barça perquè, si no és així, no el vol a l'equip. On Xavi li demana professionalitat, li diu que se centri. Si vol seguir, li diu ha de prioritzar el futbol a la vida empresarial. Ha d'aparcar els seus negocis i les aparicions públiques i mediàtiques per centrar-se en el vestidor. En la plantilla li fa saber Xavi que està descontent amb determinats comportaments seus, determinats comportaments del Piqué fora del terreny de joc, i li diu que creu que tot aquest soroll mediàtic perjudica l'equip. També li transmet certa preocupació per la lesió de Piqué, que l'apartat ja ho sabeu al tram final de la temporada. Canvia una mica el discurs de Xavi, perquè quan va arribar com a entrenador del Barça ens reconeixia que li havia sorprès la humilitat de Piqué i com ajudava els joves. Doncs bé, ha acabat la temporada una mica molest i molt preocupat amb el paper del central, del seu segon capità. Piqué, la seva resposta és prometre-li a Xavi que ho donarà tot. Li diu a Xavi que ell té clar que vol estar a l'equip, que farà una gran temporada, que el Barça serà la seva prioritat absoluta, que s'apartarà dels seus negocis, i li diu, a més, que està convençudíssim de que serà titular segur, que s'ho guanyarà el terreny de joc. Li promet també que tornarà com un toro de la seva lesió, ja t'explicava allò d'aquest estiu, que té un pla específic, però acaba preocupat Piqué també després d'aquesta reunió amb Xavi i va parlar amb persones del club. S'ofereix per ajudar el Barça a nivell econòmic, ja ho ha fet anteriorment, s'ofereix per tornar-ho a fer. En el que faci falta, els diuen, el que sigui necessari. Es tornarà a baixar el sou perquè tinguin marge salarial, els diu, per poder fitxar, per poder fer un equip més competitiu. El Barça li deu gairebé 80 milions a Piqué perquè és el futbolista que més diners ha diferit. També n'ha perdonat molt, però n'ha diferit molt i, a més li queden 2 anys de contracte.
80 milions és una bestialitat. Són bruts, que en realitat són 40 nets, són 20 per temporada, no? 20 nets per temporada.
Sí, però és que Piqué és un dels futbolistes que cobra més de la plantilla, sinó el que més, ara amb la sortida de Leo Messi. Per tant, ja vau veure l'extracte bancari la temporada passada, on en mig any els jugadors del Barça cobren el desembre i el juny, i en mig any va ingressar només 2 milions d'euros, quan Piqué té un sou que supera els 15. Per tant, els comptes en surten, i és el que ens deien des del club, que gairebé 80 milions d'euros li deuen a Piqué si compleix aquests 2 anys de contracte i si li paguen tot el sou que ha ajornat. Bé, el resum és que Xavi li dona un toc d'atenció que el posa una mica al límit a Piqué, i la resposta de Piqué és rebel·lar-se i dir-li que ell es vol quedar, que no contempla cap altre escenari, i li diu a Xavi que està segur que serà titular indiscutible la propera temporada.
En el passat, quan hi ha hagut entrenadors que han castigat, entre cometes, a Piqué, en la seva època Guardiola, en la seva època Luis Enrique també, Piqué ha reaccionat. El que passa és que els anys passen, ara té 35, i veurem si és capaç Piqué de complir la seva paraula, de rendir el 100% la propera temporada, de ser titular, perquè això també dependrà de quina competència tingui, i després veurem Xavi com es comporta amb ell quan la pilota rodi.
Sí, a veure, el Barça, a banda de Christensen, que és el central que ja tenen tancat des de fa temps, volen portar una altra defensa que sigui titular, que sigui un perfil ràpid, com és el cas d'Araujo, perquè no en tenen cap altre dins la plantilla. Aquesta és la intenció, aquest és l'objectiu. Han sonat molts noms que li agraden a Xavi, un és Koundé, l'altre és Koulibaly. El problema, ja ho sabeu, són els diners. I la prioritat continua sent Lewandowski, perquè la prioritat és un davanter que tingui gol. Aleshores, veurem. Piqué està convençut que, passi el que passi, ell serà titular. Està convençut que tornarà al 100%. I per això, per primer cop aquest estiu, té un nutricionista també, per seguir unes pautes alimentícies a banda del treball de recuperació que fa per la seva lesió, aquesta tendinopatia que li ha portat tants problemes aquesta temporada. La prioritat del Barça és un davanter, també voldrien reforçar la defensa, perquè Christensen agrada, però no veuen clar que pugui ser titular indiscutible.
Sí, sí, Christensen és, a més, un perfil més Eric García, més Piqué i no tan Araujo. En fi, veurem, així està la situació ara mateix. Condis, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Convoquem ara Consell de Savis Esports Cope per valorar la situació, sobre la conveniència o no de que Piqué segueixi i sobre si la propera temporada, doncs això, Piqué serà capaç de recuperar o de treure el seu millor nivell o no. Comencem escoltant el company Ricardo Rossetti des de Movistar.
A mí me parece que sí, puede continuar y sí puede responder a esa petición y que sí puede responder a ese reto y a esa promesa que él ha cumplido, John. Porque creo que Piqué, y lo sabe, y aquí es donde está el problema, es el mejor central que hay ahora mismo en la plantilla para Xavi. Es más, diría que es el mejor central al que puede aspirar el Barça la temporada que viene. Y no voy a entrar ni siquiera en comparaciones a Koundé, que podríamos entrar, pero claro, es que yo creo que la opción de Koundé no es realista para este mercado del FC Barcelona. El problema es que Piqué se ve sobrado. Y en esa circunstancia le hemos conocido detalles de su vida personal y de su vida nocturna, estando lesionado, que creo que es el matiz que permite a Xavi poner en duda ese rendimiento. Xavi lo que quiere además es acabar con las conductas poco profesionales que se ha encontrado en el vestuario del FC Barcelona y pone a Piqué también como ejemplo. A Piqué le van los retos, con lo que creo sí debe continuar, sí es necesario para el Barça y sí le veo capaz de cumplir con su palabra. Pero insisto, Piqué es un hombre de retos siempre y cuando él se ponga al 100% y se mentalice de que tiene que hacer eso.
Muy bien, gracias Ricardo. Del Ricardo Rossetti, anem cap a la vanguardia, a veure com ho veu el Juan Bautista Martínez.
La meva opinió és que Gerard Piqué, centrat i dedicat exclusivament al futbol, encara pot ser útil al Barça. Em passa el mateix que amb altres veterans de l'equip. Que sigui útil no vol dir que ho hagi de jugar tot, com fa el Sergio Busquets. Han de trobar el seu lloc dintre del vestidor i dintre de l'equip. És a dir, no pot ser que Piqué encara continuï sent el millor central del Barça en 35 anys. El que ha de fer és un jugador important per transmetre el que vol l'entrenador i un jugador important en els moments claus, no jugar-ho tot. I sobretot, ha de ser un Gerard Piqué que doni més joc només per les seves notícies futbolístiques i no pel que l'envolta. Ja sabem que Piqué és una persona en inquietuds, és una persona que no es talla, que té molts negocis, però aquests negocis, aquestes altres coses que no són el futbol, les ha de portar amb més discreció, amb més intel·ligència emocional, en el sentit de que no afectin a la marxa del Barça ni tant a tot el que es parla amb ell. El Piqué centrat continua sent jugador molt bo, molt útil, molt necessari, però ja dic, ha de ser una peça més de l'equip, no el millor jugador de la defensa del Barça.
Magnífic, gràcies Juan, des de la Vanguardia, i tanquem aquest recull d'opinions amb el company Ferran Correas.
A veure, partint de la base que crec que l'estalvi de la fitxa de Gerard Piqué seria important per reduir la massa salarial, però també sent realista i conscient que el Gerard Piqué té encara 2 anys més de contracte i també té una bona part del sou que en el seu moment no va perdonar, sinó que va diferir i el té pendent de cobrar, i crec que evidentment és impossible que renunciï a tot això, aquests 2 anys de contracte més el diferiment. Tenint en compte tot això, jo crec que el Barça farà bé en quedar-se'l, també perquè veig molt complicat que es pugui fitxar a un central de nivell top per substituir-lo. Han sonat els noms de Koundé i de Koulibaly, però veig bastant complicat que puguin arribar per la delicada situació econòmica del Barça. I amb els centrals que hi ha, que són, tenint en compte que no es compta ni amb l'Englet ni amb un Tití, però quedarien Eric García, Araujo i Christensen més Piqué, estic convençut que dels 4 Piqué acabarà sent el millor central aquesta temporada pròxima. És cert que la seva vida ha estat desordenada en els últims mesos, però també és cert que hi estic convençut que si Piqué fa una promesa la pot complir i posar-se en forma, tot i que no és el mateix amb 35 anys que amb 25 o amb 30, però ja ha passat un parell de vegades per aquesta situació. Jo recordo que ja va tenir problemes amb Guardiola, que va tenir problemes amb Luis Enrique, que fins i tot els dos el van deixar a la grada en algun partit, però ell es va posar aquest repte de posar-se en forma i ho va aconseguir, i va ser el millor central no només del Barça, sinó possiblement de la Lliga, i crec que ho pot tornar a fer.
Gràcies, Ferran. Doncs els tres coincideixen bastant en que Piqué encara pot ser útil, potser redefinint el seu rol al Barça. Ara, per rematar, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Xavi i Piqué cara a cara, segons va relatar el partidazo la Elena Condis. Xavi, 1,70 m, Piqué, 1,94 m, però si van estar asseguts, l'altura s'iguala. Cara a cara Piqué i Xavi, d'entrenador en jugador, et vull al 100%. Si no és així, no comptaré amb tu. Piqué promet a Xavi que farà un temporadón i està convençut que serà titular. I els dos, contents des del punt de vista esportiu. Ara, la patata calenta està en mans del club. Hauran de negociar, de nou, per adequar la massa salarial del jugador que més cobra a la plantilla. Un marrón. Si Piqué no fos Piqué i Xavi no fos Xavi, la solució per alliberar massa salarial hagués estat segurament diferent, com per exemple Luis Suárez, quan Koeman li va dir que no comptaven amb ell directament. Li van obrir la porta de sortida i es van estalviar un sou molt elevat. Ara, el cara a cara Xavi Piqué no s'ha arribat a tant. Piqué segueix, pot continuar sent el millor defensa central, però a un preu molt alt, malgrat negociï la seva fitxa. No sé si ha estat la millor solució.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue sentirme solo esta... Gràcies, Oli, per la imatge. Després li donem més voltes al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna. Però abans un parell de coses més en clau Barça abans de la pausa. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Mentre tot això passa aquí, tenim el president Laporta a Suïssa.
Sí, ha visitat Ginebra, Suïssa, per anunciar l'aliança Magnur a la seva seu. L'han acompanyat la vicepresidenta Elena Fort i la directora general de la Fundació Marta Segú, a més de l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, Filippo Grandi, just a les portes de la seu d'Agnur. Joan, Laporta ha respost breument a dues preguntes sobre actualitat del tema Sergio Busquets i el seu malestar. L'enterar-se per la premsa de la futurible rebaixa salarial, deia Laporta que està tot solucionat amb el capità i que va ser un malentès. I sobre la Superliga explica el president blaugrana que segueix el seu curs, que creu que finalment es tranquil·litzaran les parts i aconseguiran entendre's millor amb la UEFA utilitzant el diàleg. I a més, Laporta ha demanat una harmonització amb la normativa del fair play, donat que altres lligues són menys estrictes.
També ha parlat de l'actualitat del Barça Aubameyang des d'Àvila, en aquest cas.
Va rebre el guardó Premi Àvila Autèntica a la terra dels seus avis, que són del Barraco, al Palau de Congressos i Exposicions Lienzo Norte d'Àvila. Hi estava Isaac Fouto, que va veure molt content a Aubameyang, que el lloc on té tantes arrels, i on va assegurar al micròfon de la cadena COPE que està content per l'estima de l'afició i que ha donat tot en aquests 6 mesos.
Sí, penso que he dado el máximo que podía dar. Sabía que no fuera fácil, pero he dado todo y al final estamos de vuelta en Champions y esto es el más importante. Claro, pienso que todos estamos esperando que empiece la temporada y vale, vamos a disfrutar y a jugar porque tenemos mucho talento en el equipo y claro, tenemos que disfrutar.
I sobre el tema del que es parla el vestidor blaugrana, la rebaixa salarial, Aubameyang deia això.
Eso es un tema que el club tiene que resolver. No sé, lo sé que no es fácil, pero bueno, es así. Pero siempre he dicho que el Barça un día va a volver lo que tiene que ser.
Aubameyang tornarà a les ordres de Xavi Hernández el proper 4 de juliol a la pretemporada 22-23.
3-23, de seguida més Esports Cope, de seguida la presentació de Tchouaméni al Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Gracias al presidente, mi agente, mi familia por estar aquí y a la Madrid.
Tchouaméni, que ha signat el seu contracte fins al 2028 aquest matí amb el Real Madrid, ha estat presentat, allà ha estat el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido la presentación del muchacho?
Bueno, bien, hace un buen desembolso el Real Madrid en este centrocampista de 22 años, titular en la selección francesa, procedente del Mónaco. Pagan 80 fijos más 20 en concepto de variables, 10 de esos 20... bastante fáciles de pagar, los otros ya veremos porque son objetivos más complicados. Y bueno, el Madrid al final no pudo fichar a su delantero favorito y resuelve un problema que tenía desde años atrás, que es intentar encontrar un sustituto de Casemiro. Lo han contado en este futbolista, que es el cuarto jugador francés ahora mismo en la plantilla blanca.
El perfil es ese, ¿eh? Para la gente que no lo tenga muy visto, un centrocampista de corte más bien defensivo, ¿no? ¿O qué?
Sí, él dice que puede jugar de 6 en el puesto de Casemiro, de 5, vamos, aunque él diga de 6, y que también podría jugar de volante, ¿no? Pero por lo que hemos visto, tampoco es un jugador que haya de momento visto demasiado. Es cierto que se enfrentó a España en octubre en la final de la Liga de Naciones. Tiene recorrido, ¿eh? Tiene disparo, la pega con ambas piernas, no es torpe, no es tosco. Con el balón en los pies, va bien por arriba, así que bueno, tiene muy buena pinta. Además, bueno, tiene muchas ganas de integrarse, porque incluso ya esta mañana, en su primer discurso al lado de Florentino Pérez y en su primera respuesta ante los medios de comunicación, ya se ha arrancado en castellano. Así que bueno, pues va a lucir el 2 al 18, llevaba el 8, pero aquí es propiedad de Toni Kroos. Y bueno, pues lo deja vacante Gareth Bale y lo coge ahora Tchouaméni.
Vale, pues ya ha reforzado la defensa el Madrid, el centro del campo, ¿va a caer algo más o qué?
No tiene pinta.
No tiene pinta,
al menos,
¿no?
A corto plazo, a ver qué pasa en el puesto de lateral izquierdo, si se ficha a Fran García o no. Tendría que pagar 5 kilos el Real Madrid al Rayo Vallecano y a partir de aquí la atención puesta en el capítulo de salidas, a ver qué pasa con Asensio y con Ceballos, con Jovic y con Mariano. Pero el Real Madrid no tiene prisa en la contratación del delantero centro. Incluso a lo mejor pues recurre al mercado invernal si lo considera necesario, pero ahora mismo el Madrid tiene dificultades porque los tres puestos de extracomunitario están ocupados y porque no quiere precipitarse en una fuerte inversión en un delantero que al final no le pueda salir bien, como ya sucedió con Luka Jovic.
Ok, hace viento por ahí, Miguel Ángel, ¿eh? Un poquito, ¿no?
Sí, hace viento aquí en Valdebebas, menos mal, porque con el calor que hace aquí en Madrid, si no soplara un poquito de viento nos íbamos a derretir.
Se agradece, gracias Miguel Ángel.
Un abrazo, hasta luego.
Vale, tío. Partits de seleccions. Gil, bona tarda.
Ei, Batllori, bona tarda.
A veure, que Austràlia ja ha tret el bitllet pel Mundial i avui veurem qui s'emporta l'últim bitllet.
Per fi.
Que completarà el grup d'Espanya, més.
Per fi.
O Costa Rica o Nova Zelanda.
S'acaba la fase de classificació pel Mundial. 8 de la tarda, a Doha, Qatar. Costa Rica, Nova Zelanda. Qui guanyi va al Mundial i va al grup d'Espanya. Amb Alemanya i al Japó, la Costa Rica de Keylor Navas, que entrena Luis Fernando Suárez.
La presión es igual para los dos equipos. Es buscar un objetivo que seguramente igualmente lo tiene Nueva Zelanda, que es llegar nuevamente a un Mundial. Las exigencias son muy grandes. Es un partido totalmente atípico, porque nunca se había hecho en un lugar neutral, en solamente 90 minutos.
Recordem, a les últimes hores el bitllet número 31 se l'ha endut a Austràlia, a la tanda de penals 4-3 contra Perú, amb un heroi, Andrew Redmayne, el porter del Sydney, que va entrar a l'últim minut substituint el porter titular australià i que amb uns saltironets molt peculiars per intentar distreure els davanters va provocar les dues errades de Perú que fiquen el seleccionat Oshie al Mundial de Qatar.
Podia haver fet el ridícul mundial, però li va sortir bé. Li va sortir bé al porter d'Austràlia.
Li va sortir bé, les coses com siguin.
A la Nations League, derrota i de França, i avui tenim bons partits,
La França de Tchouaméni, només t'ha quedat dir això, que ha fet només 2 punts dels 12 possibles a les primeres 4 jornades i que és cué del seu grup després del França 0, Croàcia 1, amb gol de Luka Modric de penal, Dinamarca 2, Àustria 0, en aquest grup, en una jornada, la d'avui, que contempla un Anglaterra-Hongria i Alemanya-Itàlia al grup A3 i un Països Baixos-Gales i Polònia-Bèlgica al grup A4. També avui, a les 6 de la tarda, categoria D, Moldàvia-Andorra. Andorra. Coldo Álvarez acusa i els seus homes al cansament.
És clar que aquesta nació, les quatre jornades, estem en algo que no havia passat en els darrers anys, mai, quatre partits en 11 dies, amb viatges inclosos. Però són les normes, són el que hem de fer, hem d'intentar arribar de la millor manera possible al partit de demà, intentar competir des del minut 1 al 96 o al 90 o quan pite l'àrbitre. No valen excuses.
Doncs sense excuses, ara mateix Moldàvia i Andorra empatades a 4 punts, a 5 punts, això sí, de l'intractable líder Letònia.
3:45, anem al debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Vinga, obrim el debat a Sportscope amb l'Emilio Pérez de Rozas, articulista del periòdico, entre d'altres coses. Què tal, Emilio? Bona tarda.
Hola, Joan. Què tal? Com estamos?
Molt bé. I tenim avui també el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Hola, Joaquín.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Com va? Tot bé?
Tot bé.
Perfecte. Hem de parlar de Piqué, que té molta chicha al tema, Emilio, y bueno, lo podemos encarar desde muchos puntos de vista, ¿no? El tema deportivo, el tema económico, el tema disciplinario. No, no sé por dónde te apetece coger el toro.
Bueno, me apetece cogerlo por el lado de una persona, iba a decir un personaje, pero cuando digo personaje me refiero a que yo creo que el personaje ha podido al final con la persona, pero me apetece cogerlo por ese lado que él creyó, ¿verdad?, que controlaría, ¿no? Sí. Tú oyes, en hace unos meses oyes sus declaraciones y parecía que lo controlaba todo, parecía que todo estaba bajo control, parecía que todo lo que hacía lo hacía él como emprendedor, lo hacía él como dueño de Cosmos, lo hacía él sin ver afectada la imagen del Barça, lo hacía él, todo, absolutamente todo. Y de pronto, todo se viene abajo, ¿eh? Todo se viene abajo, todo el mundo se atreve con él, todo el mundo le critica, hay barra libre para que se filtren todas las críticas, incluso la situación personal suya, vis-a-vis con Xavi, con el presidente ejecutivo, por cierto, y todo esto. Me parece que es, bueno, hablando de Gerard Piqué, posiblemente no se puede decir, pero me parece que es una cura de humildad tremenda para alguien que se creyó, bueno, él debe seguir pensando que está en la cima del mundo y que de pronto, pues posiblemente por su mala cabeza, en muchos sentidos, pues ha sido presa de las mayores críticas, claro.
Joaquín, ¿quina és la teva reflexió sobre el tema? A veure.
Bueno, després de la que ha fet l'Emilio, poca cosa puc millorar. A mi, jo he sigut, soc un enamorat del Piqué futbolista, jo crec que ha sigut un dels grans centrals que jo recordo a la història del Barça i del futbol, diria, europeu. Et sap greu, efectivament, que hi hagi oblidat aquesta professió i aquest talent natural i tot el que tenia per dedicar-se a altres coses, i jo em temo que ja sigui tard per dir no, ara lo dejaré otra vez todo i em centraré en el Barça. No sé si és que ell vol fer-ho, no? Però, clar, quan ja li indiquen la porta de sortida en la situació actual, si no es concentra molt, difícilment podrà jugar i ja haurà acabat, per mi, un dels millors futbolistes de la història del Barça i del futbol espanyol, eh? Jo sí. Crec sempre al Mundial de Sud-àfrica, jo sempre penso que aquella parella de Sergio Ramos, Piqué i Casillas a la porteria va ser realment un clau per guanyar el Mundial, no?
Sí, este es el otro tema, Emilio. Si veis capaz a Piqué de cumplir lo que le ha prometido, entre comillas, a Xavi, centrarse y hacer un temporada en la próxima temporada, ¿o puede ser tarde?
Bueno, yo opino como Joaquín, en el sentido de que, a ver, a mí me parece que la situación es una situación muy, muy, muy al límite por lo que hace referencia a su persona, a su comportamiento y a su capacidad para volver atrás de todo. O sea, es decir, cuando tú hablas con gente que ha vivido estos últimos meses cerca de Piqué, te cuentan cosas muy bárbaras, ¿eh? Y cuando digo bárbaras, cuidado, no digo alarmistas, pero sí totalmente alejado de ese sentimiento, de esa imagen que Joaquín y probablemente muchísimos barcelonistas tienen de él, ¿no? O sea, es decir, hay una absoluta sensación de que incluso, y ahora se sabe, de que incluso ha arrastrado a algunos jugadores jóvenes del Barcelona, ¿no? Se habla de Riqui Puig, se habla ahora, parece ser que hemos descubierto que a lo mejor uno de los bajones de Nico es haberse estado involucrado en buena parte de esos festivales, no lo sé, lo ignoro, pero se oye mucho ruido en ese sentido. Realmente a mí eso me preocupa mucho en cuanto a esa preocupación que tiene tanto Xavi como Laporta de que Piqué se haya convertido en una persona que arrastra, digamos, un mal estilo dentro del vestuario del Barcelona, justo cuando el vestuario del Barcelona tiene a un entrenador cuyo primer mandamiento es buenos modos, buenos mandamientos, hay que cumplir, hay que ser riguroso, hay que ser profesional, hay que ser extremadamente exquisito con todos los comportamientos, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Que cuando alguien que lo conoce tan bien, que ha sido compañero como Xavi, le está diciendo que no cuenta con él, seguramente hay todas esas cosas que las que habla Emilio, que sí, que muchos no conocemos y que le han llevado a Xavi a eso, y supongo también que, bueno, lo que está claro, y es una lástima, es que Piqué no ha sido Carles Puyol, ¿no?
Sí. Sí, 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 y aquí
en
también
el aspecto de alguien que transmita y ponga orden en el buen sentido en el vestuario, ¿no?
Sí, son personalitats molt diferents. También hay un componente que no se puede obviar, Emilio, que es el componente económico. Piqué hace años dijo, cuando sea un problema daré un paso al lado. Seguro que en el club hay gente que piensa que con lo que gana, con lo que hay que pagarle, que ahora nos decía Elena, que son 40 millones limpios en las dos temporadas de contrato que le quedan, pues al club a lo mejor le vendría bien que diera ese paso al costado, ¿no?
Sí, pero Joan, a ver, a mí, yo no, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, yo no quisiera ser oportunista en este sentido, y si lo parezco o lo soy, lo lamento, pero es que nadie puede olvidar todo lo que hemos oído de la boca de Piqué, ¿vale? O sea, nadie puede olvidar sus intervenciones en Twitch con Ibai Llanos, nadie puede olvidar sus actuaciones cuando intentó defenderse de los acuerdos de la federación, nadie puede olvidar, yo no he pedido y sí ha pedido, nadie puede olvidar todo esto, nadie puede olvidar que se ha sabido que pidió un permiso a Valverde para un avión privado llevarse a un vicepresidente de la Federación Española de Tenis a votar a San Diego o a Estados Unidos, nadie puede olvidar todo eso. Y eso, amigos, cuando alguien lo compara pues con el dios Carles Puyol, que llegó hasta perdonar un año de contrato para el Barcelona al retirarse. O sea, es decir, es que yo creo que cada uno es víctima de sus palabras y de sus comportamientos. Todos nosotros. Y en ese sentido, yo creo que es muy complicado, es lo que decía Joaquín, es que es muy complicado que ahora nos creamos un acto de contrición de Piqué en una vuelta atrás, cuando sus propios compañeros, cuando en su propio vestuario, cuando su propio club, cuando su propio presidente y entrenador lo han señalado. Es muy complicado porque es que él ha hecho cosas que cuando las hizo parecían que era vamos, el dueño de Qatar, el dueño de Rakuten, el dueño de era tremendo.
Sí. En fi, veurem com evoluciona el tema. Joaquín, el que sí és cert que és que Xavi, si algú pensava que tragaríem tot, doncs bé, com a mínim s'ha sentat amb ell, l'ha mirat a la cara
Joan, yo creo que Xavi está empezando a petar precisamente porque ha tragado con todo.
Ya, bueno, pero, ¿vale? Pero
o sea,
bueno.
O sea, es decir, el Xavi que viene
es consecuencia de lo que ha tragado en estos meses.
Bueno, sí, sí, después de una primera temporada de llegar y de ver lo que había, a lo mejor ha dicho, bueno, pues ahora acaba la temporada y ahora pues le voy a decir a cada uno lo que he visto, lo que pienso y a ver cómo encaramos todos el futuro, ¿no?
Sí, no, claro, es que entre otras cosas porque él se juega su futuro de entrenador. Claro. Entonces, yo también crec que realment és conscient de que és una mica o ells determinats jugadors o jo. Jo, el que passa és que sí que hi ha una cosa que crec que aquí estem normalitzant el Barça i l'entorn, que és que tu pots un contracte firmar-lo amb un jugador o amb un empleat o amb qui sigui i els dos dies dir, bueno, mira, saps què? Allò que anava a pagar ara no t'ho puc pagar o no t'ho vull pagar. Home, jo crec que hauríem una mica també d'entendre que els contractes quan estan firmats, igual que qualsevol treballador d'una empresa, no li agrada que li vinguin a dir, mira, baixa't la meitat del sou, a veure...
No, Joaquín, no solo eso, sino que cuando firman los contratos, la empresa también cree que está firmando un contrato sensacional.
Ah, claro.
Ah, sí, sí. Y ahora parece que sea una obligación de los capitanes y de todo el que le digan bajarse los contratos. Pero, hombre, a ver si el club entiende que esto no, así no se funciona en la vida, ¿no?
No, no, això ho diem sempre, que els futbolistes firmen el contracte, que el club sempre els hi posa davant. Això està claríssim.
Tothom riu, tothom somriu el dia que firmen aquells contractes. Vull dir que, clar, tampoc... Això tampoc és seriós com a institució i tal. Un club que cada dos per tres diu, no, miri, el contracte aquell
no va.
Bueno, sí, sí.
Sí, sí, és així. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Joaquín, un plaer, com sempre, gràcies, eh?
Un plaer, gràcies.
Un abrazo, Joan.
Adéu, Emilio, que vagi bé. Ciao.
Adéu.
Adéu.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informació de l'Espanyol Esports Cope amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Estem vivint dies d'emocions fortes a l'Espanyol. Ahir s'acomiadava Diego López i avui torn per David López.
Sobre todo hoy. Ayer de Diego López fue un poco más comedido. Hoy David se ha emocionado bastante. Se ha despedido David López del Español tras 8 temporadas como perico y 237 partidos en su haber. Ha recibido una insignia, una camiseta y un brazalete conmemorativos de su extensa trayectoria en el club perico. El centrocampista de 32 años quería seguir, pero acepta la decisión del club, aunque podría haberse hecho de otra manera, según ha dicho, en referencia al último partido en casa contra el Valencia, cuando no pudo despedirse de la afición porque todavía no se le había comunicado que no iba a seguir.
Hoy es un día difícil para mí, un día que llega antes de lo que me gustaría, pero el destino no se elige. Me voy satisfecho de mi trabajo diario, esfuerzo y sacrificio, de mi lealtad al club, mirando siempre por el escudo antes que por mí mismo, de los valores y sentimiento blanquiazul que he intentado transmitir siempre a mis compañeros, de haber defendido hasta el final con orgullo esta camiseta. Portar el brazalete de capitán en este club ha sido uno de mis mayores logros en mi carrera, sin duda. Me gustaría que me recordáis como una buena persona y, sobre todo, espero que me recordéis como alguien que nunca se rindió, jamás. Me he caído muchas veces, pero siempre pensando en levantarme lo antes posible. Ese sería mi mejor legado porque creo que son los valores que representa el Español.
David López deja momentos buenos, también malos, pero se queda sin duda alguna con el ascenso a Primera División justo un año después de bajar de categoría.
El ascenso obviamente fue muy importante y uno de los puntos claves en la historia del club, seguro, sin duda. Y también pues me ha perjudicado mucho, me ha penalizado mucho el año anterior con la temporada del descenso. Pues el hecho de que pues, quizás siempre saliera yo a dar la cara después de los partidos, quieras o no, pues se asocia mi imagen a las derrotas, al descenso, a los momentos negativos. Y sin duda eso me penalizó mucho con la gente, con la afición del Español.
Con su marcha y la de Diego López ayer, el equipo pierde dos capitanes. Cabrera y Embarba se postulan como sus sustitutos y Darder podría entrar en la terna. En cualquier caso, este es el consejo que David da al nuevo capitán.
Lo primero, le recomendaría que no se involucrara tanto, porque al final esto pasa factura y sobre todo pasa factura en casa, que eso es lo que nunca se debe permitir. Le animaría sobre todo a intentar de transmitir siempre los valores del club y del españolismo a todos los compañeros. Se quedará una persona con la que es seguro que he convivido todos estos años, así que sabrá de sobras lo que tiene que hacer. Y por supuesto, pues que me conoce y que tiene mi teléfono para lo que necesite y cualquier cosa en la que le pueda ayudar, pues ahí estaré.
Es joven todavía, tiene 32 años, quiere seguir jugando, tiene ofertas o intereses de varios equipos, tanto de primera como de segunda, y una vez retirado tiene previsto sacarse el carnet de entrenador. Deja, por tanto, la puerta abierta a retomar el club. Y un par de apuntes más: mañana se presenta la campaña de abonados, y por otra parte, la Liga ha concedido la petición del Español de empezar fuera de casa la próxima temporada, porque el estadio de Cornellá acogerá conciertos y diferentes actos durante el verano, y por tanto se pretende regenerar el césped de Cornellà-Prat. La Liga, recuerdo, comienza el 12 y el 13 de agosto.
Perfecte, així ve l'actualitat de l'Espanyol. Agrair-li al David López el tracte que sempre ha tingut amb nosaltres, felicitar-lo per la seva trajectòria a l'Espanyol i desitjar-li tota la sort del món en el futur. Un apunt també del Girona, Gil, en la setmana definitiva de la batalla, última batalla per l'ascens.
Sí, perquè està corrent el termini on els socis del Girona poden demanar entrades pel partit transcendental al Eliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. Aquest termini s'acaba a les 7 de la tarda, on cada sol·licitud es pot incloure fins a un màxim de petició de 6 entrades del paquet de 300 que té el Girona. Hi ha hagut reciprocitat, 300 entrades per al Tenerife en el partit d'anada a Montilivi, 300 pel Girona en el partit de tornada a les Illes Gran Canàries. Si hi ha més peticions que no pas entrades, s'haurà de fer, evidentment, un sorteig. El que no hi haurà serà pantalla gegant a Montilivi. Per seguir aquest partit, el Girona li havia demanat a la Liga, però la Liga, per allò de les incompatibilitats amb els operadors de televisió, ha refusat aquesta petició.
Escolta, continua portant cua al partit de Baleidos, al Nàstic, no?
Sí, perquè ahir et parlava d'aquest fil de Twitter impecable d'Àlex Quintanilla, el jugador del Nàstic de Tarragona, queixant-se de l'organització d'aquesta promoció d'ascens a segona divisió per part de la Federació Espanyola. Ahir va passar pels micròfons del Partidazo, perquè arran d'aquest fil i també de les declaracions que va fer en calent postpartit el mateix Quintanilla criticant a Rubiales, li podria fins i tot caure una sanció. De moment hi ha petició d'obertura d'expedient. Quintanilla, a nit, als micròfons del Partidazo, deia que no té por.
Yo he dicho las cosas con mucha educación, creo, e intentando explicar todo punto por punto y de una manera constructiva. Así creo que no me voy a rebajar jamás a ese nivel.
¿Insultaste a Rubiales en algún momento?
Sí, le insulté. Bueno, insulté. Le dije que lo que había hecho su jefe era una auténtica chapuza y que me parecía una catetada lo que habían conseguido. Pero vamos, que no creo que sea el fin. Creo que lo he demostrado con educación, con argumentos, y está todo muy, muy, muy bien explicado.
El que també es va confirmar la jornada d'ahir era allò que el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, també va avisar en calent postpartit: la seva divisió com a vocal de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Futbol.
Una més de futbol. És una mala notícia: la lesió al genoll de Jennifer Hermoso, que farà que es perdi la Eurocopa. Estem a Madrid amb Laura Solano. Hola, Laura.
Hola, Joan. Pues sí, la todavía jugadora del FC Barcelona, Jenny Hermoso, ha abandonado la concentración en Las Rozas de la selección española por un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Ayer, en el primer entrenamiento de La Roja, Jenny Hermoso fue la única jugadora que no saltó al campo de entrenamiento de las 28 jugadoras convocadas por Jorge Vilda. Y hoy la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la ausencia de una de las capitanas para la Eurocopa, que se jugará este verano en Inglaterra, en la que el seleccionador está obligado a buscar una sustituta. Recuerdo que la delantera no pudo jugar la semifinal y la final de la Copa de la Reina en Alcorcón debido a unas molestias en la rodilla. En cuanto a su futuro, aún sin resolver, sigue sin renovar con el Barcelona y todo apunta a que no seguirá vistiendo de azulgrana. Se le había relacionado con el Real Madrid, pero esta opción ha perdido fuerza y ahora la que más fuerza cobra es la del Atlético de Madrid, club en el que jugó hasta 2019 antes de fichar por el Barça.
Gracias, Laura, y ánims a la Jennifer. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países: la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia...
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, pues si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Anem al bàsquet, que ha començat la final de la Lliga CB amb clara victòria del Real Madrid en el primer partit al Palau, 75-88, molt superior al Real Madrid al Barça en tot moment. Reflexions postpartit del tècnic del Barça, Jacy Kevicius.
Creo que Madrid ha estado mucho más agresivo, ha estado yendo a todos los balones 50-50, estaba reboteando por encima nuestras cabezas y nosotros siempre hemos ido un paso por detrás. No puede ser ninguna excusa porque después de dejar estos 50 puntos en primera parte y no hacer faltas, hemos empezado a hacer algo de jugar con energía. Claramente, si tú estás cansado, tú caes en el último cuarto. Y si no encontramos más energía, esto puede ser una serie muy corta.
Doncs sí. Ara, al tècnic del Madrid, ahí, Chus Mateo.
Bueno, estamos contentos por haber ganado, sin duda. Pero hemos ganado un partido de un playoff. Con lo cual ahora ya este partido acaba aquí mismo, hemos hecho un buen trabajo, acaba aquí mismo y empieza otro, que es dentro de 2 días, y vamos a centrarnos solamente en ese partido. Entonces, esto es una lucha que promete ser larga, que promete ser intensa y hemos ganado solo una primera batalla.
Volem comentar la jugada amb un clàssic del periodisme del bàsquet a casa nostra, el Juan Antonio Casanova. Jacola, bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Bé, anar fent, sí.
Perfecte. Escolta, no ha començat gens bé això pel Barça, no fa bona pinta, Jac?
No fa bona pinta, no, bueno, per una banda per al 0-1, evidentment, perquè, clar, encara que sigui una sèrie possiblement llarga, començar perdent a casa és molt dolent sempre. Però a banda del resultat és la sensació d'inferioritat que va donar davant del Madrid. La sensació d'inferioritat que no s'ajusta exactament al que deia la teoria, però que tampoc és la primera vegada que li està passant a aquest Barça, no? Bueno, va passar ja a l'Eurolliga, però ahir encara va ser més fort, no? No es pot començar una final amb aquest esprit. A banda de qüestions tècniques i tàctiques, l'equip no va jugar com cal afrontar una final, i això normalment es paga car.
Sí, i es va parlar molt al postpartit, ho va dir Jacy Kevicius a la roda de premsa, molt d'energia, com si a l'equip li faltés energia, i clar, això és difícilment reversible, perquè ja demà tornem a tenir un altre partit, Jac.
Sí, clar, l'energia no la recuperaràs ara, l'has de tenir d'entrada, si no la tens no la recuperaràs al llarg de la sèrie, més aviat al contrari. Bueno, sí, és una interpretació, però clar, jo crec que més que l'energia és una qüestió de mentalitat també, no? És cert que el matí estava més descansat, però sempre hi ha la discussió sobre si és bo mantenir molt el ritme i no parar o tenir més dies de descans. Bueno, perquè va semblar que el Madrid efectivament havia aprofitat aquest descans que li va permetre la seva superioritat sobre el Baskonia a la ronda anterior Però, clar, vull dir, quan estàs en una final, pues, l'energia l'has de tenir. I sobretot has de tenir l'energia al cap, no? Saber que t'estàs jugant i que no val res ser favorit si després no demostra la pista. El Barça va començar fatal i va acabar, no va acabar, sí, millorant una mica, però quan el partit es tenia més que perdut. Vull dir, això ja no val, no?
Clar, i si parlem de mentalitat, és veritat que tu mires tots els enfrontaments de la temporada i el Barça ha guanyat més partits, però el partit que s'havia de guanyar de veritat, que era la semifinal de l'Eurolliga, se'l va emportar al Madrid. I jo tinc una mica la sensació que el Real Madrid ha arribat a aquesta final de la Lliga CB més convençut de les seves possibilitats que el Barça, no ho sé.
Sí, més segur del que calia fer, no? Mm. El Lasso, abans del seu problema, ja va comentar que l'equip ara jugava molt unit. Suposo que aquella decisió de deixar a la banda dos jugadors va fer despertar la resta, i el Madrid, malgrat els problemes físics que té, i més ara amb la lesió de Randall, doncs ha sabut fer-se fort i jugar més com a equip. Vull dir, el Barça no la sensació que depèn molt de la inspiració de jugadors, i que quan aquesta no arriba a un nivell molt alt, doncs l'equip com a tal falla. Mm. I això, doncs, a les grans ocasions és quan es va notar l'Eurolliga, i el Madrid també es va notar el primer partit. Ja tens per recuperar, teòricament sí, però clar, ara el Barça ja juga una mica contra les cordes. No cal dir que perdre un segon partit del Palau seria com dir adéu, s'ha acabat la temporada.
Totalment. A veure com va demà. Jack, t'agraeixo l'anàlisi, una abraçada forta.
Molt bé, abraçada per vosaltres també.
Del bàsquet a l'handbol, Víctor, que avui hi ha hagut jornada d'atenció als mitjans del Barça prèvia a la Final Four d'aquest cap de setmana a Colònia. Què diu el míster Antonio Carlos Ortega?
Sí, a la ciutat esportiva també abans roda de premsa del míster, com deies, que està feliç amb la seva primera Final Four. Sobre l'objectiu, té clar que lluitaran pel títol després d'aconseguir l'última Champions, l'últim títol de l'era Xavi i Pasqual, i Ortega es veu en el millor moment de la temporada.
L'objectiu va ser aquest, no? Hem planificat la temporada per tratar d'arribar a la Final Four i tratar d'arribar al millor moment, i jo crec que estem bé. Una cosa positiva, sense dubte, és que estem tot l'equip disponible. Això és molt difícil després de la llarga temporada que hem tingut, i jo crec que arribem en un molt, molt bon moment. Pot ser el millor, ja podem parlar després de la Final Four, no?
El Barça viatjarà demà al migdia a Colònia. El primer pas serà les semifinals dissabte a les 6 de la tarda contra el Kiel. Va ser l'equip que va eliminar el Futbol Club Barcelona a la final de 2020. I sobre la pressió que poden tenir els blaugranes, Ortega restava importància.
Ah, yo creo que tenemos que extraernos de esto nosotros, ¿no? Y sobre todo los jugadores, ¿no? Que el cuerpo técnico pueda sentir más presión, pues puede ser algo más lógico, ¿no? Pero nosotros tenemos que extraernos de esto y pensar en hacerlo lo mejor posible. Un club como el Barça tiene la lógica de presión porque se siente bastante obligado de intentar ganar títulos, ¿no? Yo creo que la obligación máxima era, a mi modo de ver, era llegar a la Final Four. Estamos aquí por méritos propios y vamos a ir a por todas para intentar ganarla, sin duda, ¿no? Creo que sería fantástico para todos, ¿no?
En lo esportivo, deia l'entrenador del Barça que Lucas Cindric y Thiago Petrus arriben bé després de les molèsties de la setmana passada. Primer pas, la semis contra el Kiel, l'altra vez Prem Kielce.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Tancarem amb waterpolo, Juan, que tenim cita d'alçada a la piscina de Sant Sebastià avui a Espanya, Austràlia femení, és el Ciutat de Barcelona.
Así es, en la piscina del Barceloneta, sin duda una prueba de fuego para preparar el europeo y el mundial de este verano. Las guerreras del agua son, ojo, campeonas de Europa, subcampeonas olímpicas y también subcampeonas del mundo. El seleccionador Miki Oca también quiere ver la evolución de jóvenes valores como Elena Ruiz del Rubí.
Afrontamos como el último test, digamos, ¿no?, que tenemos antes de la competición, y aquí es donde tenemos que ir haciendo los últimos ajustes, tanto a nivel técnico como táctico. El equipo ha trabajado muy bien, ahora tenemos que ir al campeonato del mundo, tenemos que ir a Hungría allí y ver en competición qué es lo que ponemos en juego.
El partido 20:45 el jueves, España-Australia, pero de categoría masculina, en la piscina del Mediterráneo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Mi nombre y apellido es Aurélien Tchouaméni.
Tchouaméni. Vale.
Aurélien Tchouaméni.
Ok.
No, sí, ok, però el pobre Aurélien no sap on s'ha ficat, perquè aquí estaba pensando en Dobarro. Trabaja un bicho que se llama Manolo Lama. Trabaja Dobarro.
El que dirá B será Melchor Ruiz.
Melchor será el único que dirá B a yo de Aurelien Tchouaméni. Los demás, Tchouaméni, Tchouaméni, Tchouaméni.
O coses pitjors.
O coses que vés a saber. Et deixo pendent a explicar-te per què Erling Haaland estava condemnat a fitxar pel Manchester City. Això t'ho explicaré un altre dia, perquè truca d'urgència Quique Iglesias. Porteria, Real Club Deportiu Espanyol. No es descarta la continuïtat de Joan García, el porter que era el segon de Diego López aquesta temporada, oberta l'opció de Jordi Masip.
Jordi Masip.
Jordi Masip. A més d'això, el València de bàsquet anuncia que Montbrú serà el seu tècnic les tres properes campanyes. Nacho Lezcano, nou entrenador del Morabanc Andorra, a l'Alep Or. I atenció, hi ha una noia que es diu Núria Rábano, ha anunciat que deixa la Real Societat molt a prop de ser propera lateral esquerra del Futbol Club Barcelona per compensar la sortida de Leila Wahabi.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
L'enquesta a Barça. Gerard Piqué, sempre al meu equip, 35%, un pas al costat, 65%. Les 4, que vagi bé.
Aurelien Tchouaméni.